Que la gent de Sant Andreu és solidària, això està clar. Només cal veure com participa a l'hora de donar sang a les furgonetes del Banc de Sang i Teixits que s'ubica a diferents zones dels nostres barris, i en concret a la plaça d'Orfila. Però no només hi ha el Banc de Sang i Teixits, també hi ha el Banc d'Aliments, que en la passada cavalcada de Reis van recollir prop de 1.600 quilos per a infants i famílies més necessitades. Era la primera vegada que s'organitzava i la gent que hi va participar, tots voluntaris, han fet arribar comentaris molt gratificants que fan pensar que probablement, i aquí també entraria la situació de crisi per la que estem passant, l'any que ve podria tornar-se a organitzar. La societat de Sant Andreu ha demostrat i demostra cada dia que és participativa en tot allò que els afecta o els podria arribar a afectar. Aquests 1.600 quilos de menjar recollits així ho demostren i d'aquesta manera centenars de famílies que no passen pel seu millor moment seran afavorides gràcies al treball fet per aquests voluntaris. Si anem a la web de Benestar Social i Família, veurem que Catalunya és un dels països més solidaris. De fet, cada any TV3 recull amb la Marató molts més diners que altres televisions que també organitzen maratons per recollir diners. Siguem solidaris, doncs. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un Poble, que et parla i acompanya en Jordi García.
Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bon dia, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs el primer titular ens parla de la Gemma Montbrú, que diu que a Sant Andreu estem doblant el nombre de places d'escola bressol amb 481 de noves.
Ahir va ser presentat a Sant Andreu el programa d'inversions i actuacions realitzades en aquest districte en aquests 4 anys. La presentació ha anat a càrrec de les regidors d'Educació Montserrat Ballarín i del districte Gemma Montbrú, destacant la inversió total en aquest període que ha estat de 23.990.000 euros. Com a resultat d'aquesta inversió s'han assolit a Sant Andreu fites històriques en creació de places escolars i millorament de centres educatius.
Molt bé, i hem de dir que per la regidora del districte, Gemma Montbrú, en moments de crisi econòmica és necessari tenir activitat en noves àrees de futur com és l'educació. Aquestes van ser les seves paraules en la presentació d'aquest estudi de programa d'inversions i actuacions realitzades a Sant Andreu. També hem de parlar d'altres informacions que ens porten ja directament a la Trinitat Vella, i és que nous usos socials i educatius per l'antiga presó de la Trinitat Vella.
L'antic centre penitenciari de la Trinitat Vella aviat tindrà nous usos. La regidora d'Urbanisme, Gemma Montbrú, ha explicat que allà on hi havia la presó es construirà un centre cívic, una escola, un espai cultural i prop de 450 habitatges tan lliures com de protecció oficial. Per tirar endavant el projecte caldrà modificar el Pla General Metropolità. De moment el consistori està satisfet pel consens al qual han arribat amb els veïns.
I hem de dir, tal com començàvem el programa d'avui, que el Banc d'Aliments de Sant Pacià ens ha fet arribar el seu agraïment per la manera doncs, com es va organitzar aquesta recollida d'aliments.
Des de l'organització de la Cavalgada dels Aliments 2011 de recollida d'aliments pel Banc d'Aliments de Sant Pacià i en nom dels centenars de famílies del districte que han vist o veuran pal·liades les seves greus situacions econòmiques per l'aliment que se'ls podrà subministrar, us volen donar les gràcies més efusives per la vostra grandiosa col·laboració, a voltes més enllà del que era raonable, perquè entre tots hem aconseguit una col·lecta històrica que permetrà a la institució encarar aquestes properes setmanes amb una mica de tranquil·litat.
Molt bé. I Barcelona Sagrera dissenya la nau de Sant Andreu que es cobrirà de verd.
L'obra inclou 300 metres de túnel del vial segregat de 3 carrils entre Trinitat i Mallorca. L'execució possiblement es farà esperar. Així pot ser fins i tot si les obres s'adjudiquen i hi ha un pompós acte oficial, com ara el de la macroestació de la Sagrera, un espai on no s'ha començat el primer mur fins a 6 mesos després d'una teòrica inauguració dels treballs encapçalats pel ministre de Foment. Però almenys la redacció dels projectes pendents per completar el llarg corredor ferroviari de l'AVE i Rodalies segueix avançant.
Doncs un dels últims ja té candidats i s'encarregarà en les pròximes setmanes. És el dels tallers de trens convencionals de Renfe que s'han de construir entre l'estació de Sant Andreu Comtal i el Nus de la Trinitat. I ara parlem de la clínica Coroleu, que ja manté el concert amb el CatSalut.
El titular del jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona obliga el Servei Català de la Salut a rectificar i a prorrogar el concert més enllà del 31 de desembre amb la clínica Coroleu de Sant Andreu. La decisió de la jutgessa de suspendre de manera cautelar la resolució del 28 de juliol del 2010 del CatSalut es basa en els greus i irreparables perjudicis que provocaria la resolució del contracte amb la clínica als treballadors i pacients. El procés judicial obert per esbrinar si s'han comès irregularitats en la facturació de la clínica continua obert. La jutgessa no en fa cap valoració i se centra en el recurs interposat per la CGT.
I parlem novament de la Sagrera, ja que augmenta la seva oferta comercial.
Una desena de botigues han obert portes a la Sagrera en els darrers mesos. Malgrat la crisi, alguns emprenedors han optat per instal·lar el seu negoci al barri, una zona amb perspectives de creixement gràcies a l'arribada de l'AVE. Continua la transformació de la Sagrera, i no només ho fan les obres de l'AVE, el barri també millora en oferta comercial. Una desena de botigues ja han obert les portes els darrers mesos. En alguns casos, a més, els propietaris són veïns de la Sagrera.
I unes 4.000 persones s'instal·laran en els propers anys a la Sagrera. El barri també creixerà en nombre d'equipaments, hotels i zones comercials i d'oci. Aquests establiments han estat dels primers a trencar el gel. I parlem també del que continuen els talls al carrer d'Hondures per les obres de la línia 9 del metro.
Les obres de la línia 9 a l'estació de la Sagrera ha obligat a tallar el carrer Hondures de Sant Andreu. A més, segons el Departament de Política Territorial, el carrer Hondures serà víctima de les restriccions durant els propers dos anys. El tram del carrer Hondures tallat és el que va del carrer Sant Antoni Maria Claret al passatge Coello. Com a alternativa per als vehicles, s'ha habilitat el passatge Coello com a via de doble sentit.
I parlem ara d'un d'aquells barris que doncs segueixen oblidats dintre del que és Sant Andreu. Estem parlant de Baró de Viver, que no sempre tenim notícies al respecte d'aquest barri, i avui doncs parlem de que es reserva un solar a Baró de Viver per la seu del 112.
La Conselleria d'Interior ha brindat dues notícies en una, a l'unir qüestions urbanístiques i de seguretat ciutadana. Per una banda, el secretari general del departament, Joan Boada, va presentar el nou centre 112 de la ciutat, que integrarà tots els cossos de gestió d'emergències catalans. Per l'altra, va avançar que l'Ajuntament de Barcelona ha cedit un terreny a l'eix de Baró de Viver, molt a prop del Nus de la Trinitat, perquè aquest projecte de 80 milions d'euros pugui passar del plànol als totxos.
Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, un programa on parlarem de salut, un programa en què parlarem precisament del que us dèiem abans de les escoles. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa, escoltem una mica de música, tornem ara mateix. Fins ara.
Mai no és prou tard, 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 tard. Per molt que arribi, tard, tard, tard. Sempre hi haurà una esperança sota el cel. Un temps d'arribar i un temps per partir, temps per sembrar i per recollir, temps per matar i per poder guarir, temps per plorar per un somrís. Mai no és prou tard, 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 tard. Per molt que arribi, que arribi tard, tard, tard. Sempre hi haurà una esperança sota el cel. Temps de combats i temps per l'amor, temps per la pau i temps per rancors, temps per sentir-se insegur, temps per fer sentir insegur algú. Mai no és prou tard, 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 per molt que arribi.
Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un Poble.
Doncs tal com us comentàvem en començar el programa d'avui, ahir va ser presentat a Sant Andreu el programa d'inversions i actuacions realitzades en aquest districte en aquests 4 anys i va ser una presentació feta per les regidores d'Educació Montserrat Ballarín i del districte Gemma Montbrú, destacant la inversió total en aquest període que han estat de 23.990.000 euros. I per parlar-ne i per donar la seva opinió al respecte, tenim el director de l'Escola de Can Fabra, el senyor Ricard Cortés. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, jo no sóc el director, perdó.
Ah, bé.
Sóc el representant del portaveu de l'AMPA.
Ah, val. Doncs sí, doncs si ens pots donar la teva opinió al respecte de la presentació del que es va fer ahir.
Bueno, sí, o sigui, a veure, ahir es va fer la presentació aquesta on es va comentar totes les inversions que s'havien fet en aquest període, al barri, i bueno, i bàsicament pues, nosaltres som una part implicada. Clar. Pel tema de la construcció de la nova escola Can Fabra. Uh-huh. Llavors, bueno, respecte a aquest tema, la regidora va manifestar que ja estava assignat al PMU i que s'havia assignat un conveni entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació per la construcció de l'escola. Uh-huh. I això és així, o sigui, és cert. Nosaltres, sí, des de l'AMPA, des de l'AFA de l'escola, hem d'agrair a totes les administracions que han participat o que han estat involucrades en aquest procés, són el districte, el Departament d'Educació i el Consorci. Hem d'agrair el seu interès. O sigui, el districte s'ha manifestat sempre molt col·laborador i ha estat un catalitzador important per l'assignatura aquesta. El Consorci està fent uns esforços amb nosaltres també per mirar d'avançar amb les modificacions que s'han de fer a l'escola. Sí. I el Departament, pues, evidentment, que és qui financia la redacció del projecte. Mm. Llavors, el que sí que volíem dir és que és cert que s'ha avançat. Sí. I és un primer pas. O sigui, el conveni aquest el que fa és que permet la licitació de la redacció del projecte. O sigui, després vindrà més endavant el conveni que s'hagi designat per fer la construcció de l'escola i finançar-ho. De moment estem en la redacció del projecte, però que és una molt bona notícia i un primer pas molt important de cada nova escola.
El que es diu és que entrarà en servei el gener del 2012, no? Com ho veieu?
No, l'escola no.
No.
No, al gener del 2012 no pot entrar en servei l'escola. Mm-hmm. Serà l'escola Bressol.
Ah, bé. O sigui, pel que fa a l'escola de Can Fabra, el que sí que s'ha fet és signar aquest conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat.
Exacte, per fer la redacció del projecte que durà a terme durant l'any 2012 i llavors... Mm-hmm. Pues, a continuació s'iniciarà la construcció de l'edifici amb l'objectiu d'arribar a setembre del 2013 al setembre del 2013 la finalització de l'edifici. A la gener de 2012 és l'escola Bressol la que té previst, que està, segons les declaracions que es van fer, que estigui en servei.
O sigui que fins serà el 2013, no? Llavors, quan...
La data que nosaltres considerem data límit és setembre del 2013.
Vosaltres no vau poder assistir, però sí que, a veure, es pot dir que s'ha invertit de manera forta, no? amb aquesta escola i amb les que hi ha en aquests moments, doncs, per acabar de construir, no?
Sí, s'han fet moltes inversions al barri, s'estan fent, queden per fer moltes coses encara. Evidentment, l'educació és una cosa que no es pot parar en cap moment, o sigui, sempre s'ha d'avançar i s'ha d'avançar per garantir que projectes educatius molt bons, com hi ha al barri, en el cas de la nostra escola, l'Escola Can Fabra, doncs és un gran projecte, i hi ha molts altres grans projectes a l'escola, allà al barri, però s'ha d'invertir i s'ha de continuar invertint, malgrat que hi hagin èpoques de crisi i que estigui la cosa més difícil, perquè s'ha de garantir aquesta qualitat que estem tenint en aquests moments.
Perquè sí que és important que l'escola es troba dintre del recinte Fabril de la Fabra i Coats, doncs una zona important, no?, pel barri.
Clar, és una zona molt emblemàtica dintre del barri, que està sent completament remodelada, on s'està invertint molts diners, i l'escola Bressol està dintre del recinte Fabril, l'institut també, i l'escola pues està també i estarà integrada arquitectònicament al recinte i estarà ubicada pues, aproximadament on estem ara, al costat del recinte Fabril.
D'acord. Doncs esperem que vagi molt bé la construcció d'aquesta escola.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Gràcies,
bon dia. Molt bé, doncs el que sí que podem fer és repassar quin és el resum de les principals actuacions que es faran respecte a les escoles de Sant Andreu. Comencem. De les principals fites assolides en el període de 2008-2011, hem de destacar, en primer lloc, que es doblaran les places d'escola bressol al districte amb la voluntat de facilitar la conciliació laboral amb la vida familiar dels pares i les mares.
S'han creat o estan en creació 481 places, 418 seran noves i les altres de substitució. Per tant, hi ha hagut un increment de places del 119%. La inversió ha estat de 8 milions d'euros. El curs 2007-2008 es va posar en marxa l'escola Bressol Manigua, al barri del Congrés Indians, i en el curs 2010-2011 s'ha posat en marxa l'EBM Icària, a la Sagrera, que és el segon centre de què disposa aquest barri, que és un dels que més dèficit tenia.
Doncs per pal·liar aquest dèficit, doncs evidentment inversió. Aquesta és la paraula que Gemma Montbrú doncs, ens va voler fer arribar en el moment en què es va fer la presentació del programa d'inversions i actuacions a Sant Andreu pel que fa al tema de l'escolarització. A més, actualment estan en obres tres noves escoles a Bressol, com seria l'Escola Bressol Municipal de la Fabra i Coats al barri de Sant Andreu, que entrarà en servei al gener del 2012, aquesta és a la qual ens referíem abans, l'Escola Bressol Municipal Tren, que es farà a la Trinitat Vella, i que vindrà a substituir al setembre del 2011 a l'actualment existent amb 36 places més. I també hi ha l'Escola Bressol Municipal Caserna de Navas, que obrirà al setembre del 2012. Tenim d'altres punts, però, que es van voler destacar en aquesta presentació, com per exemple la inversió en les escoles existents perquè l'oferta de centres d'educació pública siguin de la màxima qualitat i equiparables a qualsevol centre de la resta de la ciutat, que en aquesta línia s'han realitzat tota una sèrie de RAMs. Què és el RAM? Doncs el que seria el pla de reforma dels centres, molt, molt ambiciós i que ha suposat la major inversió pública mai feta en els equipaments educatius. Han estat gairebé 12 milions d'euros invertits, 10,4 milions seria en plans de reforma i 1,6 milions en el manteniment.
Se'n destaquen l'Escola Baró de Viver, amb unes instal·lacions com serien el gimnàs, la biblioteca i espai de l'AMPA, jocs infantils i altres. L'Escola Ferran Clua, que es troba al carrer Indians, ja han fet una ampliació per a una línia més de primària. A la Trinitat Vella s'han renovat totalment les instal·lacions de l'escola Ramon Berenguer III i del CES Comas i Solà. A Sant Andreu cal destacar les instal·lacions definitives de l'escola Eulàlia Bota, que va entrar en funcionament al setembre de 2008, i a l'escola Bernat de Boil de Bonpastor, una de les apostes més decidides de l'Ajuntament per capgirar els estereotips que encara pateix el barri. El centre ha estat remodelat completament, amb una sala de noves tecnologies, la coberta, vestidors i mobiliari de la pista esportiva, així com el seu entorn molt més amable i dotat de nova urbanització.
I anem ja al tercer punt, que és l'últim, i que porta a parlar de l'ampliació de l'oferta educativa pública per atendre la demanda de proximitat, per fer front a noves necessitats emergents per un increment de població. S'ha anat creant una nova oferta per donar una resposta de proximitat i cada any s'ha aconseguit cobrir la matrícula amb un resultat satisfactori i personalitzat per cada família. Les noves escoles que estan en planificació són tres: l'Escola Congrés, l'Escola Can Fabra i l'Escola La Maquinista.
L'Escola Congrés Indian s'ha obert aquest any en instal·lacions provisionals i ara cal decidir quina serà la seva millor ubicació futura. Respecte a l'Escola Can Fabra, ja té signat el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat i està aprovat el PMU per a poder construir l'escola definitiva dins del recinte fabril de la Fabra i Coats. A l'escola La Maquinista va entrar en funcionament el curs 2008-2009 amb mòduls provisionals i s'està pendent d'una sentència judicial sobre la propietat del solar on es proposa la ubicació definitiva.
Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar. També hem de dir que l'Institut Fabra i Coats fa un mes que es va dotar el pressupost de 14,7 milions d'euros per l'obra per la qual es rehabilita una de les naus del recinte. Està previst que entri en funcionament el curs 2012-2013. Molt bé, doncs avui aquesta era la informació que us havíem de fer arribar i també doncs, podem parlar d'aquests talls al carrer d'Hondures per les obres de la línia 9 del metro, ja que les obres de la línia 9 a l'estació de la Sagrera han obligat a tallar el carrer Hondures de Sant Andreu.
A més, segons el Departament de Política Territorial, el carrer Hondures serà víctima de restriccions durant els propers 2 anys. El tram del carrer Hondures tallat és el que va del carrer de Sant Antoni Maria Claret al passatge Coello. Com a alternativa per als vehicles s'ha habilitat el passatge Coello com a via de doble sentit.
Molt bé, doncs arribat a aquest punt, nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, però no marxeu perquè tot seguit parlem amb els del CAP Via Barcino, que ens parlaran de salut i que evidentment doncs, cal tenir en compte totes aquestes recomanacions que ens fan arribar des del centre de salut d'aquí de la Trinitat Vella. Ho farem d'aquí uns moments, ara escoltarem una mica de música i tornarem amb aquesta informació.
Busca el centre dins del teu cap. Potser hi trobaràs un lloc on jugar. Vas dir que mai no ho faries, però ara tot se't capgira, la por desapareix. Thank you.
llit faré una gran revolució. Perquè tu em vas dir que al cap neix el poder. Domina en mi que ja ha arribat l'estiu. Surt d'aquí o et cremaràs. Canvia el rostre, canvia.
Saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un poble.
Doncs parlem ara mateix amb Anna Clara, que és infermera de pediatria del Cap de Via Barcino. Del tema que parlem avui és de la prevenció d'accidents infantils, oi?
Hola, bon dia. Volia comentar, més que iniciaré aquesta xerrada, fem una petita definició sobre accident. Accident és tot succés eventual, involuntari o anòmal, independentment de la seva gravetat, que comporta un dany físic o psíquic com a conseqüència d'una falta de prevenció o defecte de seguretat, segons l'Organització Mundial de la Salut. Segons la mateixa font, els accidents o danys no intencionats es troben entre les 10 primers causes de defunció en la majoria de països occidentals. La Unió Europea, els accidents són la quarta causa de mort en total de la població i la primera en menors de 35 anys. Darrere els accidents, a més de l'impacte que suposen les morts prematures i les discapacitats, cal considerar tant els importants costos econòmics derivats de l'atenció sanitària a nivell, potser, de primària, hospitalària, tractaments, rehabilitació i de les indemnitzacions per seqüeles, com els costos socials, emocionals associats a cada accident. Quan els afectats són menors, l'afectació comprèn també, a més de la pèrdua de jornades escolars, les possibles baixes laborals dels pares. Les estadístiques ens diuen que en la franja d'edat que va des dels 5 als 14 anys es produeixen el 12% de tots els accidents del nostre país. No disposem de dades fiables que permetin discriminar l'impacte dels accidents escolars. Aquesta variable no es considera en els registres de sinistralitat estatal. Tanmateix, la importància de volum d'accidents a la població infantil i adolescent ens obliga a considerar la prevenció dels danys no intencionals produïts en l'entorn escolar com els dos pilars essencials de les iniciatives de prevenció. Si bé el context no, on es produeix més danys no intencionat és a la llar, amb un 55% dels accidents aproximadament. Altres entorns a destacar són la via pública i les sèries de transport, un 16,3%, exclosos dels accidents de trànsit. Aquestes inclouen les voreres, els passos de vianants, les vies públiques urbanes i no urbanes, les estacions de metro, el tren, els autobusos. Bé, les zones esportives, un 12,8%, entre els quals s'hi troben les sales de poliesportives, els gimnàs, els camps d'esport, les piscines. Bé, les àrees recreatives, un 5,8% que inclouen l'interior de les cases de colònies, les zones de lloc, els jardins i les zones recreatives en general. D, a l'aire lliure, el 5% que inclou els camps, les platges, les zones d'acampada, el mar, el riu, etc. E, els col·legis i institucions amb un 3,9%. Tenim en compte que les dades podrien semblar que l'escola esdevé un entorn de baix risc de l'accident i que aquests es produeixen en espais d'activitat que es desenvolupen fora i de la responsabilitat dels educadors. Això seria un error, ja que cal considerar que l'escola és un espai comú per tot els infants i joves, on hi passen moltes hores de la seva vida quotidiana i on el risc és potencialment més elevat. En tot cas, una incidència baixa de l'accidentalitat dels menors a l'escola, en realitat, en d'altres contextos, podrien explicar-se per la responsabilitat i obligació social de vetllar per la seguretat dels seus alumnes, ben assumida pel centre. Per això, si atenem el potencial de risc d'accidents als infants i adolescents associat a desplaçament o activitats recreatives i d'aire lliure, es comprèn que l'escola, amb una oferta educativa que cada vegada més traspassa els límits físics del centre, li interessarà especialment la prevenció en aquests contextos especials. Sense dubte, les sortides pel carrer, places, mercats, museus, parcs i jardins, boscos, platges, rius, piscines, etc. O les activitats com colònies, campament, excursions, estades esportives, etc. Han esdevingut veritables nous espais d'aprenentatge utilitzats per la comunitat escolar, tant docents, monitors, pares i les organitzacions educatives no formals a les plais que se demanen mesures de seguretat específiques. Jo per aquí també vull comentar un petit idea personal, és a dir, anem a veure, sobretot, vull dir, els programes dels estudiants a nivell no només d'infermeria i de medicina, que ja ho fem, sinó també a l'hora de canviar alguns estudis, per exemple, dedicant algun petit capítol als arquitectes, als enginyers, als polítics, les lleis, vull dir, d'alguna manera que reflexionin, que hi pensin, per exemple, pues un endoll un metre més amunt o més abaix que pugui perjudicar a una criatura, o també, per exemple, pues, crear sistemes per prevenir els accidents, no només cartells, no només fent campanyes, també l'educació viària que ja se'ls fa a les escoles, però també dedicar a segona edat del nano, doncs aplicar a cada edat una sèrie de prevenció adaptat a la seva edat, no? Uh-huh. A nivell general. Després vull comentar ja accidents infantils. Que és
sí, quines serien les principals causes, no?
Exacte, vull dir, però saps el que passa? Que el nano no hi pensa, vull dir, ell juga, vull dir, com un mitjà, no? Però no hi pensa les possibles conseqüències que pugui ocasionar això. Per exemple, a l'estiu, els petals, per exemple, que a vegades se posen a la butxaca sense pensar i a vegades exploten i pot fer molt, vull dir, molt de mal, no? Després, penseu que és la primera causa en nens majors d'un any. També més freqüentment els nens, el 60% se donen més als nens que als nenes, amb un 40%. Més freqüent els nens entre 2 i 3 anys d'edat també són molt, vull dir, és molt greu, no? Després pot variar per l'edat, amb el lactant i el preescolar predominant si des domèstic, perquè els nanos estan a casa abans de començar el P3, no? La guarderia, sobretot caigudes, ferides, cremades. Amb l'edat escolar són més freqüents les intoxicacions, sobretot vigilem lesius, el fumant, totes aquestes coses a la zona alta, amb uns taps que siguin adequats, amb una, un sistema de seguretat. L'adolescència, les caïdes, les caigudes, els accidents de tràfic, imaginem els cascos amb la moto, totes aquestes coses. Més freqüent als menors de 5 anys, caigudes, aplastaments, desgarros, traumatismes, també lesions produïdes, efectes tèrmics o cremades, intoxicacions, aspiració d'un cos estrany, fugaments. També no deixen nens petits a les cadires, sobretot amb les taules, superfícies altes, protegir les finestres, balcons amb reixes, portes de seguretat, protectores al bressol, distància entre barrot que no sigui més gran de 8 centímetres, perquè a vegades el nano pot ficar al cap i caure, o fugar-se, o donar-se un cop, utilitzar alfombres o pegatines antidesitjant amb la banyera, els vidres, les finestres, balcons, que a vegades no s'adonem.
Per evitar que caigui.
Exacte. Després, no usar caminadors, són molt perillosos per la seva inestabilitat i li dan al nen una mobilitat, una habilitat i velocitat desproporcionada, no? Que a vegades van pel passadís que sembla una autopista, això, no? Cobrir els bordes, els cantos dels mobles, també allunyar els nens de la cuina, de la zona de la planxa, les sartenes, paelles, etc. No deixar sobresalir mobles de la cuina, les estufes, els radiadors, deuen estar també protegits, no circular per la casa amb líquids calents, imagineu, pues, jo sé, caldo, doncs la cafetera, aquestes coses són molt perilloses. Evitar mantells que pugui els nanos estirar o poder derramar líquids calents, controlar la temperatura de l'aigua calenta, del bany, sobretot, vull dir, abans de submergir el nano, vull dir, posar la mà dins, no?
A vegades són temes doncs, que no tenim en compte, però que sí que poden fer mal al nen, no?
Exacte, sí. També vigilar, no connectar aparells que hagin estan mullats, per exemple, no usar ni tocat aparells elèctrics als nens o nosaltres estem despullats, desengegar els electrodomèstics mentre es banya el nen, col·locar endolls de seguretat a les tomes de corrent. Com respecte a les intoxicacions, guardar els medicaments, productes de neteja en lugars molt alt, no magatzemar conjuntament distintos tipus de productes, tant alimentos com productes tòxics, per exemple, no permaneixen habitacions recent pintades o barnissades que, fins que desapareix l'olor del dissolvent, no permanir a habitacions tratades amb insecticides, pel respecte a aspiració i ingestió de cos estrany, no dar al nen joguines petits ni cos estranys petits, no dar al nen fruits secs, no deixar que el nen mengi quan està jugant activament, no deixar cap bossa de plàstic a l'abast del nen, perquè a vegades se pot afogar jugant amb un altre. Respecte a l'esfogament, no deixar el nen sol a la banyera, mai deixar els nens que se banyin sols quan són petits, la supervisió d'un adult. La piscina deberia estar amb una valla alta al voltant per impedir l'accés del nen quan no hagi cap adult vigilant. Observant sobretot a nivell domiciliari els traumatismes craniocefàlics, per exemple, pues, aplicar fred local, administrar ibuprofè, depèn del cas, evidentment, i de l'edat del nano, no? I això que ho recepti el metge. Vigilar tot moment actitud i estat del nen. I si n'hi ha una ferida, nosaltres quan venen a l'atenció primària, sobretot mirem clar, si te posava la vacuna, perquè això és molt important, no? Si s'ha fet una ferida amb un ferro, això. Després vigileu sobretot vòmits repetits, mal de cap intens o progressiu, comportament estrany del nen, desorientat o confusió, convulsions o dificultat per caminar o mantenir dret, un plos continu inconsolable, sortida de líquid o de sang per l'orella, el nas, alguna fossa nasal o la boca, alteració visual com visió borrosa, el nen diu no veig bé, te veig doble, per exemple, no? O qualsevol altre símptoma o signe que li preocupi, que es preocupi, no? També recomanacions, guardar repòs relatiu durant els següents 24 hores, evitar esforços físics o llocs violentos, una dieta blanda, lleixera. Si també haurà tingut algun vòmit, se començarà amb petits glops, petits d'aigua durant mitja hora i després pot començar una alimentació sòlida sempre i quan el nano vull dir, toleri, no? Després, més recomanacions, doncs durant les següents hores deverà comprovar cada 3 hores això despertant el nano. Tot això és les primeres 24 hores d'un traumatisme al cap. Si el nen està conscient i orientat, si parla bé, si es belluga correctament, si li han donat punts de sutura, deverà retirar-se als 7 dies del traumatisme. I qualsevol dubte ha de tornar a consultar o a l'ambulatori o ha d'anar a l'hospital.
Per tant, doncs, tot això serien motius per als quals doncs, hauríem de tenir en compte a l'hora de, doncs, de que el nen estigui a casa, no?
Exacte. Vull dir, tot això, vull dir, són uns signes que nosaltres quan venen a l'ambulatori que un nano s'ha donat un col, donem un fulla i ens expliquem, sobretot les primeres 24 hores que no ha d'anar a l'escola o a la guarderia, que ha de vigilar totes aquestes coses que hem parlat, perquè clar, això vol dir que pot ser-hi algun traumatisme craneal i ha d'anar ràpidament a l'hospital. A veure, si en 24 hores no dona cap signe de tot això que hem parlat, perfectament el dia següent ja pot anar a l'escola, eh? I vida normal, diguéssim. Home, si és un accident, una petita ferida, jo que sé, al cap, s'ha donat un cop, també depèn de l'alçada, si depèn de l'edat del nano, no és el mateix un lactant de 5 mesos que un nano de 4 anys o de 14, no? Vull dir, s'ha de valorar tot això al conjunt. Més que res, la irritabilitat que sembla d'un lactant, o bé que un nano s'ha de menjar, vull dir, són moltes coses que podem valorar i que ens poden indicar que hi ha passat alguna cosa.
D'acord, doncs temes i qüestions que hem de tenir en compte doncs, a l'hora de tindre el nen a casa, doncs, que podem vigilar i que evidentment doncs, ens evitarà disgustos greus després, no?
D'acord, sí, és veritat, vull dir, penseu que els primers 3 anys de vida, si el nano no va a la guarderia, té més incidència, sobretot a nivell lactant, més incidència de sofrir accidents, no? Perquè el nano, vull dir, ho belluga tot s'ho porta a la boca, no veu el perill, vull dir, a vegades les finestres tenim obertes, el nano gateja, no es donem compte, es pot caure del balcó de baix, vull dir, la lejia, la galleda que estem netejant al terra, allà posem a vegades pues això, líquids, detergent, i no es donen compte que el nano pot anar perfectament allà, posar la mà, el xumet, vés a saber, els endolls, és que són tantes coses, vull dir, els calaixos, un tapet amb la taula i si n'hi ha un gerro, imagineu-vos, no? Un gerro, jo què sé, de ferro o de, que a vegades ho tenim de vidre, vull dir, sempre hem de posar les coses zona alta, zones que l'ano no pugui arribar, les intoxicacions, la cuina, els cremadors, vull dir, els mangos de les paelles, tot això, els caldos, tot això, els braceros, l'estufa, vull dir, tot això no ho tenim en compte i realment és un perill molt greu de cara als nanos. Sí.
I el fet doncs, de tenir-ho en compte sí que ens pot podem salvar d'altres perjudicis, no?
Exacte. Les conseqüències més que crec que pugui tenir, doncs una cremada, que potser sobretot quan més petit o més extensa és la cremada, és més perillosa per a la seva salut, vull dir, i també agafar-ho a temps, vull dir, tant a nivell, vull dir, jo penso que és més important prevenir, vull dir, si tens una criatura, posa't a quatre potes i mira si, totes les coses que puguis tenir. El noi, pues, poses protecció. Els calaixos, pues, poses dispositius que no puguin obrir. Si tens una escala dins de la casa, pues, posa una barandilla d'aquelles. O bé finestres o balcons, posa una tela metàl·lica. Vull dir, hem d'anar per endavant d'ells, perquè ells no veuen el perill, ells tot poden tocar, jugar, vull dir, no són conscients d'aquest. Nosaltres hem de ser conscients per ells, d'alguna manera. No?
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Anna Clara, que és infermera de pediatria del CAP Via Barcino, i que ja sabeu que compteu amb Radio Trinitat Vella, doncs, per difondre totes aquestes informacions que cal tindre molt en compte.
Val, moltes gràcies per la vostra atenció. Fins una altra.
Molt bé. Doncs en una altra ocasió, doncs, tornem a parlar.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara és el torn de parlar de l'agenda d'actes i activitats que podeu dur als diferents barris de Sant Andreu. Anem ara cap a Can Fabra, perquè allà es realitza avui, dins el cicle Lletra Petita Sac de Rondalles, el conte El naixement de les muntanyes.
El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix avui a 6:45 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita Sac de Rondalles el conte El naixement de les muntanyes, a càrrec de Carles Alcoi. És per a una mainada de a partir de 4 anys i l'entrada és gratuïta.
I avui també podeu anar a la Sagrera i passar-vos d'allò més bé, perquè realitza l'espectacle Tap Jam a la Nau Ivanov.
Exactament, a la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, que perquè no ho sàpiga està al carrer d'Hondures número 28, us ofereix avui a les 10 de la nit l'espectacle Tap Jam. L'entrada general és de 6 euros i per als amics de la Nau són 4 euros.
I també podeu anar ja demà, divendres, al SAT i gaudir de l'espectacle de la companyia Thomas Nontens de Sant Andreu i d'altres que creen un circuit conjunt.
La companyia Thomas Nontens, instal·lada al Sant Andreu Teatre de Barcelona, Cobòsmica de Palamós, Trànsit de Mataró i Bebeto Sidra a l'Atlàntida de Vic han creat un circuit conjunt, Impuls D. El programa comença avui al SAT. Ai, demà al SAT, perdó. Els coreògrafs de les quatre companyies han ofert la possibilitat als seus ballarins de fer petites peces perquè les puguin representar de manera professional. Així es ballaran Breve ensayo sobre la nada, un solo d'Iris Eitzinger, ballarina de Bebeto Sidra, Uke Nage, duet de Laura Vilar i Iker Arrue, ballarins de Cobòsmica, inspirat en la tècnica de l'aikido, Apolo 12, de Reinaldo Ribeiro i Sol Vázquez, membres de Trànsit Dansa, un duet que parteix d'un poema de l'argentí Oliverio Girondo, i Muérete Mucho, de Orne Ornemann i Alba Barral, tots dos ballarins de Thomas Nontens, que indaguen sobre alguns aspectes relacionats amb la mort a través d'aquesta peça. Cada programa tindrà tres peces, ja que la del grup propi no es presentarà al seu teatre. El compromís de les quatre companyies és oferir un cap de setmana del teatre en què assagen i promocionen la dansa contemporània fins a l'estiu. L'altra data confirmada és la de la companyia Cobòsmica, que convidarà els ballarins de les tres peces en el seu festival de dansa del juliol.
I hem de dir que torna la festa dels Tres Tombs a Sant Andreu. I com cada any, doncs us oferirà el seu espectacle.
Cada any, al gener, Sant Andreu celebra la tradicional Festa dels Tres Tombs, una celebració que compta amb més d'un segle i escaig de tradició arreu de Catalunya. La Societat per la Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar es va constituir l'any 1924, com a fusió de diferents festes que tenien lloc a la vila: cavalls, genets, carruatges, desfilades de bandes musicals i una pluja de caramels que endolceix aquesta festa d'hivern recorren els carrers del barri i ens fan viatjar en el temps.
Doncs hem de dir que des de fa poc temps a realitzar la Festa dels Tres Tombs Infernals, que això serà dissabte a la nit, i també la dels Tres Tombs de Sant Andreu, que és la de tradicional, que es realitzarà el diumenge. I per parlar-ne tindrem demà aquí al nostre programa el Quildo, que és el responsable d'aquesta Festa dels Tres Tombs. Doncs ara el que també volem parlar-vos és del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, que realitza el taller Danses i Jocs Tradicionals.
Exactament, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes, número 30, us ofereix, a partir de 6:15 de la tarda, un taller de danses i jocs tradicionals. La dansa és un mitjà per divertir-se i transmetre sentiments. Un taller per divertir-se tot aprenent danses i jocs tradicionals. És un taller per a una mainada a partir de 4 anys. Els preus encara estan per confirmar i cal inscripció prèvia per poder participar-hi.
Molt bé. I ara ens anem cap a la zona de Sant Andreu Nord, perquè allà s'ubica un nou punt verd.
L'horari d'aquest equipament és de dilluns a dissabte de 9:15 a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8:15 del vespre. Diumenges i festius és tancat. Des del 15 de desembre, Sant Andreu Nord ja disposa d'un equipament ambiental per lliurar-hi els residus domèstics que no poden dipositar-se als contenidors dels carrers. És a la plaça de Miquel Casablanques i Joanico, amb el carrer de Bartrina. Aquesta nova instal·lació poden lliurar-se residus reutilitzables, com ampolles de cava, calçats, robes, cartutxos de tinta i tòners, residus reciclables com televisors i monitors, olis de cuina, metalls diversos, cables elèctrics, ferralla domèstica, pneumàtics petits, CDs i DVDs per ExpandNet, altres aparells elèctrics i electrònics, càpsules de cafè, monodosi i altres residus. També hi podreu abocar els residus especials, com aerosols i esprais, àcids, productes com burens, bateries de cotxe, reactius, radiografies, fluorescents i bombetes, residus fitosanitaris, filtres de vehicles, envasos bruts de vidre i dissolvents com l'acetona, l'alcohol, l'aigua ras, bases, medicaments i cosmètics, piles, envasos bruts de plàstic, olis de motor, pintures, coles i vernissos.
Molt bé, i hem de dir que continua l'exposició Alicia Fernández, el còmic, a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra.
Oh My Back és Alicia Fernández, nascuda a Barcelona el 1990. Una jove il·lustradora establerta a Barcelona i alumna de la prestigiosa Escola Joso de Còmic i Art Gràfic. El seu interès en la percepció de la realitat i el món oníric defineixen també el seu treball. Les seves il·lustracions, de marcada estètica fantàstica, estan plenes de detalls i segones lectures. Amb protagonistes sovint infantils, és especialment rellevant en les seves imatges el reiterat contrast entre llums i ombres, utilitzat com a metàfora d'una dimensió psicològica. Mostres del seu treball han estat publicades en el llibre col·lectiu Zona Joso, Univers d'Autors, publicat el 2010, i es poden veure a http://ohmyback.deviantart.com. Podreu veure l'exposició fins al 16 de gener de 2011 a l'àrea de còmic, a la planta 1 de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra.
Doncs fins al 16 de gener que podeu gaudir d'aquesta exposició d'Alicia Fernández, i també hem de dir-vos que teniu fins dilluns per portar el vostre arbre de Nadal als diferents punts de recollida per tal de que siguin reciclats.
L'Institut Municipal de Parcs i Jardins organitza en un nou any la tradicional campanya de recollida d'arbres de Nadal per a reciclar a Sant Andreu. Els punts de recollida comencen a la plaça del Taxi,
a la plaça d'Orfila,
a Gran de Sant Andreu amb Rubén Darío,
a Gran de Sant Andreu amb plaça del Comerç,
a la plaça de l'Assemblea de Catalunya,
al carrer Portugal amb Pegàs,
al carrer Rovira i Virgili amb Gran de Sant Andreu,
Acàcies, Garcilaso i Maragall,
als jardins de Can Fabra,
als jardins de la Casa Bloc, que es troben al carrer Valentí Iglesias a Ximenis,
a l'Avinguda Meridiana amb Garcilaso al costat del mar,
també hi ha la de la plaça del Ferran Reyes, que hi ha dos punts,
a la plaça del General Moragues,
al carrer Lima amb Sas i al passeig de Guayaquil,
a la plaça de les Palmeres,
a la plaça de la Trinitat,
al carrer Sant Adrià amb Llinars,
a la plaça del Congrés Eucarístic,
a la plaça del Doctor Modrego,
a la plaça del Ramon Riera
i finalment al centre comercial La Maquinista.
Doncs aquests són els diferents punts on podeu anar a deixar els vostres arbres per tal de que siguin reciclats. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Donar les gràcies a Mireia Gutiérrez per la seva presència avui en el nostre programa.
A tu, Jordi.
I també a en Xavi Alvarez, que sense ell, doncs, evidentment, no podríem fer el programa perquè es troba a la part tècnica. Nosaltres ens retrobem demà. Que passeu una molt bona tarda.